4 minuts. Més notícies al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Replà, Araceli Bosch i David Oliver, IB3 Ràdio.
Sí, 5 de Sora Baixa, avui és dimarts, dia 30 d'agost. Si mos escoltau en directe, quants n'hi ha que tornen de vacances, David Oliver? Nosaltres aquí estem.
Sí, sí, sí.
Amb bon
sí.
coloret.
Bon color, bona actitud, acabant el mes d'agost amb esportivitat, diria, no?
Sí, ben vist, acabant el mes d'agost i acabant replar amb esportivitat, que, mira, crec que no me cansaré de dir que aquesta és la nostra darrera setmana.
Ho és.
Però també molt d'orgull, aquí mos teniu a l'equip, amb en Juan Mimàs, en Toni Frau, en Joan Ferrés, en Joan Jiménez i la resta de companys i de col·laboradors. A més, avui és un dia, a vegades dic allò de molt musical. Avui tenim a l'Associació d'Amics de les Bandes Sonores, amb en Jazael González, que mos parlarà de música, de cinema,
sí.
I ja veureu que vos agradarà molt. Tendrem un nou capítol de Furgonautes, aquesta setmana en tendrem dos, això per aclamació popular, perquè la gent vol saber què ha de fer per viatjar, això, econòmic, i amb la seva furgoneta, si és possible. I demà us explicarà Antonio Rack, aquest home que va escriure 5 metros cúbicos, manual de supervivència d'una família, com era?
Sí, bé, sí.
Anava a dir per el mundo. Perquè, a més, hem xerrat amb sa família.
Sí. Araceli, a partir d'aquesta secció he començat a mirar furgoneta.
Ja m'ho imagino.
He vist unes coses.
Tu i 10 més o 100 més. Sí,
el que
no?
Fa la gent dins una furgoneta, després dius, i això com ho tires allà? Però no que autocaravanes, eh?
No, no.
Vans.
Més, el que mos conta en Toni Rac, com s'organitza.
En bany interior, eh? En bany interior. I tu dius, i això com... Idò sí.
Idò, no vos perdeu aquesta secció Furgonautes avui a partir de les 4:30 i dijous tornarà en la darrera secció d'aquest replà. Així que, com deia, no vos ho perdeu. I també tindrem un berenar ben interessant. No mos pots dir, no mos pots avançar res, no? Que has comprat per berenar...
Bueno, avui parlarem molt d'animalets.
D'animalets, val?
Sí, avui hi ha molt d'animalets i ja veureu que vos encantarà.
Molt bé.
Sí, sí.
No han de menjar animals, però?
No.
I després tenim la secció de Deliciosa Cuina amb el nostre company periodista Toni Camps, que convida cada setmana a un cuiner a qui convida a triar una pel·lícula. El cuiner aquesta setmana és en Miquel Gelabert, de Can Marc a Manacor, que ha triat una pel·lícula titulada Comer, Beber i Amar. I que ningú confongui amb aquella horrible pel·lícula que va fer en Julia Roberts, amb en Bardem, no
és aquesta.
Aquesta és de Ang Lee, una pel·li de l'any 94, i que si no heu vist segur que podreu recuperar en qualque moment. Vinga, començam replà, ja l'hem començat fa estona, però que vos anava a dir? Que aquests dies de calor, no? Ventalls, aire condicionat, factures de sa llum,
que
ja han perdut
els comptes
si pugen o baixen. Bé, nosaltres el que volem saber és quines opcions tenim a casa nostra per millorar l'eficiència energètica, és a dir, per sentir-nos a gust amb manco consum d'energia.
Parli més que tu, no som eterns, som alguna mena. temps. D'un passat que escriu aquest present. Supera paraules.
I n'hi ha que diran que tot està inventat, que els nostres besavis ja feien ses parets gruixades, per protegir-los de sa calor a l'estiu i des fred a l'hivern, amb ventilació creuada per aprofitar l'aire i persianes per minvar sa llum. Tot això ja serien els principis bàsics perquè allò tingués un ambient adequat, fos quina fos l'estació. I d'altres diran que són sistemes antics i impossibles d'aplicar avui dia.
Però el cert és que des de despatxos d'arquitectura, d'enginyeria, també construccions públiques, com les que fa Sibavi, s'estan dissenyant i construint habitatges amb aquestes característiques. Per exemple, en el cas de Sibavi, a partir del projecte Life Reusing Posidònia, que emprava la posidònia seca, o que l'empra com a aïllament tèrmic, varen començar amb 14 habitatges de protecció oficial a Sant Ferran, a Formentera, i han seguit amb altres promocions a les illes, feines que han rebut nombrosos reconeixements, entre ells els prestigiosos Premis FAT d'Arquitectura.
Quan era petita, doncs clar, quan et despertaves amb una miqueta de polsim, perquè clar, els tegells no encaixen perfectament, no? I doncs sempre tinc el record de quan em despertava de petita de les miquetes de Posidònia.
Jo crec que el que podem fer, David, és posar un poquet de música, ja que som en aquesta finca hermosa, treure ses cadiretes al replà, que passi sa fresca i a veure qui vol passar sa fresca en nosaltres. A house is a home, even when it's dark. Even when the grass is overgrown in the yard. Even when the dog is too old to bark. And when you're sitting at the table trying not to start. A house is a home. Una casa és una casa. House is a home s'entén un poc més en anglès que en català o en castellà. I en aquesta casa avui hem convidat a prendre sa fresca en Marga Drové. Com estàs? Benvinguda.
Hola, bones tardes.
Gràcies per venir. Una dona enginyera que actualment estàs fent feina a l'empresa Codos-En, ho hem dit bé?
Exactament, sí.
I a What's at Home, que seria...
Empreses germanes.
Empreses germanes, instal·ladora i enginyeria,
exacte.
No? Molt bé.
Molt bé. I si te deim que s'ús de persianes, porticons, batiports, de trispol de tota la vida o de ventilació creuada són coses de padrins, tu què diries?
Jo crec que no són coses de padrins i, de fet, amb aquesta moda de recuperar coses antigues, és lo més necessari és tornar en aquest tipus de construcció que està fet amb material quilòmetre zero, amb producte d'aquí i, sobretot, preparat per un clima d'aquí. I no és incompatible amb unes tecnologies més modernes.
Anem a veure què hi ha de cada cosa, val? Justament vas fer el teu treball de final de grau sobre arquitectura tradicional, però combinada amb tecnologies del segle XXI. Quines tecnologies són aquestes que s'incorporen i quina és la combinació?
Lo interessant, jo crec que en aquest cas és fer un estudi cas per cas, i no sempre hi haurà una solució que serveixi per totes les cases. Per tant, s'ha de mirar una mica, però les típiques serien l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica, biomassa, tots aquest tipus de tecnologies d'energies renovables combinades amb una arquitectura tradicional i afegint, si fa falta, pues, uns elements més moderns, també constructius, com puguin ser uns aïllaments més eficients o altres temes similars que em puguin ajudar.
Aquests aïllaments més eficients de vegades passen per fer un ús diferent de materials antics? Me refereix, mereix però posat d'una altra manera com a exemple?
Pot ser un tema de posar buits dins façanes, espais, perquè no hi hagi una transferència tèrmica, pot ser hi ha estudis de fer servir materials com paia o algues per també fer d'aïllament tèrmic. Hi ha moltes possibilitats, per tant, se pot combinar.
Aquí tenim aquell treball de final de grau que l'acabes i dius, mira que bé que m'ha quedat i quines coses més interessants que he dit, ara ho he d'aplicar. Ho has pogut aplicar?
Bueno, estem en procés. Hi ha coses que són més fàcils d'aplicar, hi ha coses que duen més temps i, sobretot, tampoc no fa tant de temps que vaig acabar, diguéssim. Estic ara més centrada, diguéssim, en aquestes noves tecnologies d'energies renovables i no tant posada en el món de la construcció tradicional, però encara tinc esperances de que hi pugui acabar.
I perquè te vas fixar, Marga, amb aquest tema, en la construcció tradicional i per què?
És un tema de... una de la casa on va créixer la meva padrina era una casa que ara té uns 100 anys d'antiguitat i és un... Sempre m'havia parescut que quan érem a la universitat i mos explicaven coses com han de posar uns tancaments molt estancs i un aïllament molt, molt intens amb productes com, per exemple, aïllaments de tipus plàstic, jo sempre deia... I toca una manera de fer això que estigui més adequada a un tipus de construcció mediterrani amb productes menys problemàtics, diguéssim, pel medi ambient a l'hora de desmuntar la casa una vegada hagi passat la seva vida útil. I també un tema de que estan molt preparades, aquests estàndards internacionals estan molt preparats per climes freds del nord d'Europa, per exemple, i no tant per un clima càlid com pugui ser el nostre aquí a la Mediterrània. Per tant, era un tema de veure com puc aprofitar aquests coneixements que tenen aquí en el nord d'Europa i traslladar-los a nosaltres, aquí.
Vinga, i anem a aprofundir en aquest tema que és molt interessant. Anem a saludar un arquitecte, que és en Alberto Sánchez, de l'Estudi d'Arquitectura Feina, que té molt present el tema de sostenibilitat a l'hora de dissenyar un edifici o un habitatge. Com estàs, Alberto? Benvingut al Replà.
Què tal? Bones tardes.
Com va? Què t'apareix això que ara mos deia en Amarga, que quan estudiava deia això s'ha de poder fer amb material que sigui un poc més proper a nosaltres?
Clar. Hombre, té tota la raó. És a dir, nosaltres tenim un gran patrimoni construït a Mallorca. És una illa que té arquitectura vernàcula, no? Arquitectura de les cases de poble, les cases que s'han fet tota la vida a Mallorca, que funcionen molt bé climàticament i són perfectes exemples de lo que se parlava abans. Jo crec que és un gran tema, sí, sí.
O sigui, se pot fer construcció quilòmetre zero, Albert?
Bueno, el millor exemple és això, són les cases tradicionals. A Mallorca, des de temps immemorials, s'utilitza un material predominant, que és el marès. Un material fàcil d'extreure, un material fàcil d'utilitzar, dòcil, és una pedra amable, climàticament funciona molt bé, fàcil de manipular. Això ho tenim a l'abast a Mallorca. En tenim uns altres materials a Mallorca que tota aquesta arquitectura vernàcula de la illa s'ha utilitzat sempre. Així com les fustes, també el fang, les ratlles de fang, fins i tot els anys més propers, petits prefabricats, cosetes que tenen, encara que tinguin un poc més d'impacte, tenen un baix impacte ambiental. Jo crec que això és un exemple fantàstic d'arquitectura quilòmetre zero, l'arquitectura vernàcula que s'ha fet tota la vida a Mallorca.
Clar, parles de baix impacte ambiental. Què enteneu vosaltres per un edifici, una edificació sostenible?
Bueno, jo crec que els edificis sostenibles, que a nosaltres ens agrada més parlar, quasi més que d'una etiqueta, ens agrada més parlar de lo que fa els edificis que nosaltres fem. Són edificis que, per exemple, creiem els edificis de baix impacte ambiental, edificis saludables, inconfortables, però també amb un alt impacte social. És a dir, ens interessa aquestes dues caires, no només de que l'edifici sigui un edifici amb consum energètic baix, però també que pugui aportar a la comunitat allà on està. Perquè aprofita i ajuda a l'economia local, perquè ajuda d'alguna manera els constructors locals per ajudar, per fabricar materials, és a dir, d'alguna forma aquest aspecte no és només un aspecte energètic, sinó també és un aspecte social.
I tot això s'ha d'explicar, no? Perquè al final nosaltres el que veiem és un edifici, claro. Demanem el pressupost, això hi podem baixar un 20 o un 30 o un 10, no? Tot això s'ha d'explicar, no sé si s'explica bastament, s'entén, o encara hi ha molta feina per fer en aquest aspecte.
Sí, a veure, costa, perquè els clients que fa una casa moltes vegades plantegen això d'una forma un poc més superficial, no? Però quan aprofundeixes és quan comences a veure els clients un poc quins interessos tenen, no? Però nosaltres moltes vegades explicant el mateix, no? Que el sector nostre, la construcció, és responsable d'un 39% d'emissions al planeta, global, tant operativa com energia implícita, és a dir, tant el que consumeixen els edificis, que és a tot el món, que és una barbaritat, i la construcció dels propis edificis. I només el formigó, perquè tinguis una data interessant, és el responsable del 8% de les emissions globals de tot el planeta. I Espanya, per exemple, té un 9% del global. Vull dir que el formigó és com un país, quasi, no?
Ja.
Nosaltres, amb aquestes dades, els clients, ens diguem, mirau, això és el que ens tenim ara. I el nostre futur depèn de tot això. Però no només el nostre, sinó les nostres generacions venideres. Si nosaltres ara fem un responsable d'aquestes matèries primeres i també de com construïm les edificacions, òbviament hem de prendre una decisió del moment inicial del projecte. I, bueno, i això ens ajuda d'alguna forma, aquestes dades tan crudes, ens ajuda també a que això els clients comencin a entendre i a aprofundir també en aquest món de que vosaltres diu sostenibilitat, jo m'agrada un poc més d'impacte ambiental, no? Perquè sí, ens interessa aquesta cosa més global d'impacte ambiental.
Vale, al final, idò, jo t'anava a manar si és que és arquitectura de baix impacte ambiental. Què diries?
Bueno, l'arquitectura no és cara. Jo sempre dic que no és cara. No és cara perquè et dona molt, et dona moltíssim. Et dona plaer, et dona un gran confort, et dona salut, et dona un disfrute que tu tens d'un espai on te trobes bé i òbviament, quan val això, no? Pues jo crec que val molt. Per tant, no és cara l'arquitectura tradicional o l'arquitectura de baix impacte ambiental, però sí que pot ser que s'ha de fer un esforç per replantejar-se en quines convencions que hi ha avui en el món de l'arquitectura. Uh-huh. Això sí que fa falta.
Molt bé, molt bé. I d'Alberto Sánchez, de l'Estudi d'Arquitectura Feina, gràcies per la vostra feina i per haver-la compartit aquesta estona en el replà. Molta sort.
A vosaltres.
Gràcies. Gràcies. Adéu, adéu. Adéu. Marga, què t'apareix? Tu anaves fent que sí en so cap.
Sí, sí, exacte. Això és, en el final pot sortir ventura econòmicament una mica més que a curt termini, però a llarg termini compensa a tots els nivells.
Sí, sí, no? Sí, sí. Hem parlat d'arquitectura sostenible. Tu ets enginyera i coneixes bé l'energia solar fotovoltaica i tèrmica, no? Com funcionen les plaques solars?
Hi ha les plaques solars tèrmiques que potser les que tradicionalment hem vist més aquí, que són aquestes que són totalment negres i que el que fan és encalentir aigua. És un sistema molt senzill. Agafen l'aigua, l'encalenteixen en el sol. Quan fa més calor, produeixen més aigua calenta o aigua calenta més temperatura. I després tenim les plaques solars fotovoltaiques, són les que ara estan més de moda, que realment diguéssim que permeten un millor aprofitament de l'energia pel fet de que realment empleen més electricitat que no aigua calenta. El que fan aquestes plaques solars fotovoltaiques és que agafen la radiació solar i mitjançant uns elements que se diuen semiconductors produeixen electricitat directament. Aquesta electricitat se genera en corrent continu i, per tant, un corrent continu és el que tindríem, per exemple, en el mòbil, en el portàtil, elements petits d'electrònics,
sí.
Però a les cases necessitem corrent alterna, que és el que tindríem un endoll o això. Llavors, el que necessitem, a part d'aquestes plaques solars, és un equip electrònic que se diu un inversor, que és l'únic altre element important de la instal·lació és aquest, i ens permet injectar ja aquesta energia directament a la xarxa elèctrica de que nostra.
Sí, que havia aquestes que només eren per encalentir l'aigua i després aquestes que generen electricitat.
Exactament.
I ara el que s'està posant, per exemple, o s'intenta a partir d'aquesta llei de que se pot compartir a 500 metres la generació d'electricitat, són les fotovoltaiques.
Sí, de fet, la gran majoria d'energia renovable que s'està implantant ara és de tipus fotovoltaica aquí a Espanya.
I tot el tema d'acumulació d'energia, hi havia allò de ho incorpores a xarxa i després m'ho rebaixa, no?
Sí.
Jo puc emmagatzemar energia. Cap on anem?
Les coses aniran més cap a emmagatzematge a la llarga, però realment el cost de les bateries és molt elevat comparat ara mateix amb el cost elèctric. Inclús, bueno, a dia d'ara, per aquests preus desorbitats que estan veient, sí que és cert que les bateries compensen una mica més, però en realitat, si tens una tarifa elèctrica adequada que te permeti compensar aquesta energia que estàs exportant a un preu raonable, perquè s'exporta l'energia que tu exportes la te descompten a preu de mercat. Depèn una mica de la companyia amb qui estiguis, serà més beneficiosa o menys per tu, i per tant si trobes una tarifa que te beneficiï, segueix sent més lògic no tenir bateries a nivell econòmic.
D'acord.
I vosaltres que sou instal·ladors, com veus el mercat, l'interès de la gent,
ara
els ajuts que hi ha també?
Hi ha aquestes ajudes que hi ha hagut aquests darrer any, han estat realment molt beneficioses en el mercat, perquè han posat en marxa els problemes que hi ha hagut, problemes de subministrament, com a tots els sectors, però sí que veiem que hi ha un interès ara en posar bateries, que antes no hi era tant, en posar sistemes que permetin que segueixi produint el sistema quan no hi ha llum de la xarxa, perquè els sistemes normals, senzills, de fotovoltaica, quan se'n va la xarxa elèctrica, quan tenim un problema de subministrament, el sistema s'ha d'aturar per llei. Llavors hi ha uns sistemes un poc més complexes, que sí que permeten seguir funcionant a casa, o almenys el que serien els consums principals o bàsics, que és, jo que sé, la gelera, el congelador i els llums, no? Llavors estan veient que hi ha aquest interès per por dels problemes de subministrament que hi ha hagut en aquest any. Que...
Ja. La majoria de gent deu demanar, això me surt a compte, la inversió que he de fer, quan la recuperaré, o me surt a compte, tu què dius?
Sí, em surt a compte, però... Els problemes de subministrament, jo crec que ara s'han posat molt de moda xerrar d'aquest tema. No crec que sigui un tema que ens hagi de preocupar tant com el fet de senzillament instal·lar renovables. Val més instal·lar renovables i que no sigui amb aquest sistema backup que diuen, i augmentar, diguéssim, la independència energètica del país de bona... Vull dir, així en general, que no posar-ne perquè és que hi ha, perquè...
Ja. Sí, poder mirar un poc més enllà, no?
Sí.
Molt bé. I d'anar bé a seguir parlant de tot aquest tema de l'eficiència energètica, d'aquestes plaques solars que ara mos està explicant na Marga Drové, però anem a connectar amb en Guillem Mateos, ell també és arquitecte de GMM. Guillem, com estàs?
Hola, bones tardes, com estàs?
Molt bé, tu?
Beníssim. Tinc calor, eh?
Ben. Mira, i d'això volíem parlar. Ara, tu estàs ben aïllat, Guillem. Què diries? Quins són els pilars d'un bon aïllament?
Intentem ser ben aïllats. Mira, anem a veure. El primer, perquè la gent mos pot entendre un poc, quan xerrem d'aïllament tèrmic, l'aïllament tèrmic, per dir-ho amb unes paraules que no fossin molt tècniques, vendria a ser la capacitat que té una casa en aquest, per exemple, un edifici, un habitatge, de controlar, gràcies als seus materials, la seva composició i el seu envolvent, façanes, coberta i en terra, pues la capacitat de controlar el guany de calor o la pèrdua de calor per tenir un confort a l'interior. Per tant, els pilars de l'aïllament tèrmic vendrien a ser, per jo, dues coses molt, molt clares. La primera, abans de xerrar de materials, un bon disseny de l'edifici, un bon disseny de l'habitatge, partint de la base de com... Ja no tant com el construïm o quins materials utilitzem, sinó com el col·locam, cap on l'orientam, estudiar la dimensió de les obertures més grans, més petites, si s'orienta nord, si s'orienta sud, que ha d'estar, si cap on ha d'estar, la seva forma... I a partir d'aquí, quan ja, sense pensar en materials, intentes optimitzar com funcionarà energèticament, doncs ja utilitzem uns materials adients que controlin aquest flux de calor, doncs que tinguin una bona resistència en el calor, si volem en l'estiu controlar la incidència de sol, que tinguin una bona inèrcia tèrmica per mantenir a dins la calentor sense pèrdues calorífiques, bueno, una mica... aquestes dues vessants, la vessant de disseny i la vessant del propi material que ja és distribuïdor o el venedor de producte evidentment ja té molt estudiat.
Ja. Sí. Mm-hmm. Guillem, una pregunta que ara, després d'aquests mesos que han passat, que això apareixia com sí. una espècie de vaporera, una qüestió que me preocupa molt de ses cases, dels habitatges, que segurament és un dels cavalls de batalla vostres. No? Clar, ara volem una casa que, com deies, hi penetri poc es fred quan en fa, i després tampoc hi penetri sa calor. Però què passa quan aquesta casa, que està ben aïllada, ja s'ha escalfat? Com pot perdre la calor acumulada? Com pots aconseguir que... Perquè, clar, el primer dia pots estar ben aïllada, però amb els temps, si fa molta calor, s'acabarà escalfant. Com la pots refrescar, de qualque manera, sense ús de tecnologies? Vull dir, només pel propi material.
El que dius tu és que, precisament, l'objectiu d'un bon aïllament hauria de ser algo que crec que encara no hem aconseguit tot, que és l'utilització mínima d'aire condicionat o de climatització artificial. Anem a veure, jo crec que aquí se trata d'intentar assolir, intentar aprendre a utilitzar els habitatges. És a dir, nosaltres hem de saber una mica quan ventilar, quan obrir, quan intentar llevar humitat amb ventilació, clar, no, sí. Aquell entorn no només és un tema de calor, és un tema de que la humitat també afavoreix a ser per diferència d'aquesta calor, en la qual cosa doncs, hem de prendre hores ja, hem d'introduir sistemes que avui en dia s'introdueixen, que són sistemes passius, que no són sistemes de consum, sinó que són de la renovació d'aire, pel fet de que tu, en l'estiu, puguis, sense necessitat d'obrir, perquè te mors de calor, puguis renovar l'aire interior amb un mínim de tractament. O sigui, jo crec que se trata de trobar un equilibri entre agafar o calor, intentar no perdre-la i també controlar el grau i el grau de ventilació dels habitatges. Això és el més important. Uh-huh. Perquè sempre tendim a pensar en calor i fred, però la humitat i la falta o excés de ventilació són encara més fonamentals. Va. Això és difícil d'explicar en 5 minuts, però són, com ahir, temps molt clars que haurien de quedar aquí.
Molt bé. Idò, Guillem Mateu, se'n vas temps, però gràcies per aquesta estoneta. I bona tornada a la feina. Una abraçada.
Vinga,
molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu. Marga, d'anar això tancant, vosaltres també feu certificats d'eficiència energètica, no?
Sí, efectivament, certificats, auditories, estudis d'eficiència energètica...
I ara també anaves fent un poc que sí amb el cap, escoltant en Guillem Mateus.
Sí, sí, no, és important això que comentava d'aprendre empleats edificis bé. És una cosa que a Pantura mos hem avançat molt. Bueno, tenc calor, posaré l'aire, o tenc fred, encendré la calefacció, val, però ho estan fent de manera raonable. Hem tancat primer les cortines al vespre, per exemple, en la nit en l'hivern, uh-huh. quan se'n va la calor. Aquestes petites coses que realment pareixen tonteries, però a la llarga ajuden moltíssim en el confort.
Molt bé. I de Marga Drové, gràcies també per ajudar-nos a entendre un poc millor tot això i a ser més eficients energèticament. I molta sort. Adéu.
Adéu.
Jeans and we would truck on down, a knockout joint at the edge of town, a real homecoming for all you cats. You keep a walking till you see that welcome mat fall in there.
El replà. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Amb Menorca Lines pots passar un dia inoblidable a Menorca. Sortides diàries des de les 9 del matí i retorns fins a les 10 de la nit els diumenges. I si t'uneixes a Menorca Lines Club, viatges amb el teu vehicle gratis. Reserva a menorcalines.com o a la teva agència de viatges. Menorca Lines. Som Menorca.
Som molts els que ja hem acabat les vacances enguany i fins l'any que ve no en tornarem a tenir. Per sort, però, tenim una eina per mantenir-ne viu l'esperit la resta de l'any, els caps de setmana. A partir de dia 10 de setembre, vos esperam dissabtes i diumenges a les 9 del dematí a IB3 Ràdio.
La gran vida, amb Cati Moyà.
Perquè sempre ens quedarà el cap de setmana.
A Ciutadella, 100.9.
quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis.
Continuam pujats a sa furgoneta, continuam els furgonautes d'aquest estiu. Mos acompanya a l'estudi Antonio Rac, autor de 5 metros cúbicos, manual de supervivència d'una família viajera en furgoneta. Toni, com estàs?
Hola, bones tardes. Molt bé.
I una vegada més tenim la sort de també comptar amb la Carla i amb en Marc, els seus fills. Com estàu? Què tal?
Molt bé.
Carla, què?
Ara ja sé el que se viu aquí i sí. Ja tinc més ganes.
Sí, el de xerrar per la ràdio, vols dir, eh? Sí. T'has acostumat a xerrar per la ràdio. Mira, també saludar en Esther, que és la quarta pota d'aquesta taula, d'aquests viatges, però no pot ser avui en nosaltres. I, Toni, ho havien deixat un moment molt, jo diria que engrescador, perquè és quan ja vius a la furgoneta, no?
Sí.
Ja ets de viatge, ja vas agafant hàbits. Hem parlat de temes d'ordre, ho record, la setmana passada, importantíssim, la frase va ser... ordre o caos, i no hi ha res al mig. Per tant, si viatjava un furgonet, això ho hem de tenir claríssim.
Sí, sí, sí.
I ara ve un moment que... ara me l'explicaràs, però m'agradaria saber com ho duen en Marc i na Carla. És la dutxa diària. Hem de recordar que és una furgoneta que té un sistema d'una dutxa que s'obre per la popa, diguem, sí, per la banda
exacte,
de darrere.
Exacte.
Perdona, et simil nàutic, però és que tot això m'agrada com a...
És que ho pareix, sí, és així.
Sí, i a veure, Marc, tu te recordes de les dutxes a la furgoneta? Vares començar a viatjar de molt menut, no? Però com és dutxar-se a la furgoneta?
Amb l'aigua congelada...
Sí.
Bueno, està bé, però quan fa molt de fred dóna ràbia que estigui freda.
Ja, te dutxes en 30 segons.
Sí.
Ja. I tu, Carla, què tal? Com va ser la primera vegada, te recordes?
No.
No. Però com et se dutxa la furgoneta?
Se dutxa de fora, clar, com està de fora, sí. Si fa molt de fred, allò no se pot aguantar. Però, crec que la vegada que m'he dutxat més ràpid...
Sí.
Perquè allà baix no se pot aguantar de fred. A part, ja. Jo que soc tan fredolera, clar. No puc aguantar.
I tens sensació de que estàs a un lloc on te poden veure? Perquè, clar, estàs com un espai públic, no?
Un poquet. Fenomen...
Sí, sí.
Però no se veu gens.
I llavors, quan acabes de dutxar-te, què fas? Perquè no te vegin? Te poses una tabaiola, un barnús, te tires cap a dins la furgoneta...
Sí. Nos tiram.
Vos tirau cap a dins la furgoneta. Ai! Bé, Toni, per al·lusions, tot això com funciona?
Sí, no... Sí, és vera, ho passa molt malament tenint en sou fred, però també hem de dir que...
T'has d'acostumar, eh?
No, és que també és que aquí estem avasats aquí que fa molta calor, com ara aquests dies. Però quan tens... te'n vas a Europa, mitja, a partir de França per amunt, ja notes allà que hi ha més fredor, vespres. Nosaltres mirant de dutxar-nos, a banda que... mirant de cercar un lloc per dutxar-nos abans que el sol se'n vagi, perquè és molt important també, perquè se nota moltíssim si hi ha el sol o si no és.
I tant.
I primer se dutxen els nins i ja me toca l'aigua més freda i la més, més fosca que hi hagi. Però bé, també ben que dius, són dutxes ràpides que hem de complir perquè te quedes molt més còmode, lògicament. Jo viatjar fora anar dutxat, me sap greu. Ho he fet poques vegades, però si se va en bicicleta, sí. Però amb la furgoneta, si ens podem arreglar, ho fem així, molt dutxant ràpid i tal. De tota forma, hi ha, avui en dia també hi ha sistemes de... hi ha un boiler que te mescla l'aigua calenta amb aigua freda, o sigui, tu com a cateva, quasi, que en aquesta furgoneta nova tenim previst posar-lo, però a la que enduita fins ara, allò era aigua freda, i si... i nosaltres vam fer sistema que era... si feia molt de fred, era... tenim un depòsit petit, en tenim tres depòsits, exactament. Tenim dos de 20 i un de 12. En els de 12 li traiem 7 litres, que és la capacitat d'un cazo d'aquest de cuina. Allà ho posem en calentí fins que arribem a bullir.
Val, i mescla.
I llavors tornem a ficar dins l'aigua, que quedaven 7 litres, quedaven 5. I la mescla surt una aigua molt bona, molt confortable, i això els nins així ja no se queixaven tant.
Perquè clar, hi ha solucions, eh?
Sí, hi ha solucions, sí.
Clar, són maneres de fer-ho, i recordant que és aquesta artilugi, no?, que surt per la banda de darrere de la furgoneta i que té una cortina que te tapa. Jo amb això sempre hi ha la part que... així d'entrada me sembla més complicada, però segur que vosaltres ja ho teniu per mà, això. I es troba el lloc on tu pots fer aigua en el carrer.
Quin tipus de lloc cercau?
Val, això, ara que me fa pensar... Nosaltres empleem sabó que sigui biodegradable. Això és una premissa que empleem perquè no volen deixar després. Hem de deixar el lloc que estem igual que l'hem trobat. No, això no hi ha discussió d'això. Llavors, aigua, solen fer zones de que hi hagi herba, tant de zones de, com se diu això, de...
Descampats.
Sí, descampats, cercant un lloc que estigui un poc fora d'allà, que no estigui a fora, és millor dit, i allà agafem un lloc que sigui dient que no quedi empapat, que no quedi tot banyat i que no molesti ningú. Això és sobretot molt important. Sí.
Això és una cosa que segur que un va agafant...
Sí, vas depurant la tècnica, sí.
Clar.
La base de viatges.
I després hi ha temes que tenen a veure amb l'entreteniment, que segur que són importants, i això crec que en Marc, per començar, m'ho podrà explicar. Marc, tu veus pel·lis estant de viatge? Com vols muntar un cine a la furgoneta?
Doncs pues darrere de la cadira
sí.
Tenim un suport per posar la tablet.
Val.
I la Carla i jo per la nit ho comencem a veure quan feim carretera.
Quan feis carretera, val. Carla, quina pel·li has vist, tu, viatjant? Te'n recordes de qualcuna?
Bueno, moltes hem vist.
Moltes.
Les pel·lícules de Netflix que ens agraden, les descarregam i les miram.
Clar, clar. I ells allà...
Inclús sèries.
Sí. Sí, sí, sí. Molt bé. I Toni, clar, això...
Sí, bueno, és una forma d'aprofitar aquells... el moment que hem de fer carretera, però pues, estiguin un poc detenguts perquè reconeix que són uns campions i s'aguanten allà com un jabatos, diguem.
Sí.
Però ben que dir, nosaltres mirant de fer el més ameno possible perquè han de poder aguantar, pobrets. Pel·lícules, molt bona. El que passa que hi ha discussió per quina pel·lícula. Això és un tema, perquè són nini i nina i tenim aquí unes edats també un poquet diferents. Hem de trobar la pel·lícula apropiada, la trobam, la posam, i si així aprofitant de fer quilòmetres. La càrrega de quilòmetres la fem ensornint ja mirant pel·lícules o dormint... I bé, se queden dormits, és això, que les pel·lícules duren ja. Mitja hora, gràcies.
Clar.
Se queden dormits.
Molt bé. I això de tenir wifi, com se fa?
Val. Bueno, avui en dia també hi ha sistemes nous que, ja t'he dit, jo tot xerra de l'any 2014, que no hi havia res de tot això. Nosaltres el que fèiem és una cosa que es diu compartir el que és la senyal del telèfon mòbil. Mentre hi hagi cobertura mòbil, tu li pots passar a un altre telèfon.
Sí.
I amb això, les tabletes dels nins, o un telèfon que té la nina, bé, ja en el telèfon ja té cobertura ella. Però ben que dic, mos hem anat arreglant i, vulguis o no, el que passa que també no podem tenir tot el dia en marxa les tabletes, no podem tenir... Això també ho tenim molt en compte. Hem de seguir, poder badar per la finestra, mirar els passatges per on passant, que passant per un lloc molt diferent, molt...
Clar, això és una cosa que va més enllà de la furgoneta, però és un tema a tenir en compte, no? I
claro.
És que no estiguis tot el dia mirant la pantalla,
por
sinó supost, que vagis per on viatges.
Exacte, anem a viatge, anem de
clar,
viatge.
Clar, clar, clar. La setmana passada vàrem parlar d'ordre, no? Vàrem parlar d'allò de tenir tot a lloc, amb aquell mètode de ser meticulós. I un lloc per cada cosa, una cosa per cada lloc. Després supos que hi ha com també que estaria relacionat un hàbit de neteja diària, tant de la furgoneta com d'un mateix, entenc, no? Dèiem lo de la dutxa, etc. Però clar, supos que a qualque moment, si tu tens cuinau allà, no? Amb qualque fogonet i tal.
Sí.
Com se du tot això?
A veure,
qui grena aquí, Marc?
En Marc... No, grenar no, tot el contrari, però bé, és veritat que ho fa bé.
Sí.
No, grenar cada matí, abans de posar-nos en marxa, hi ha una rutina de treure tot el que està, no estigui dins els baguls, que hi ha un baguls darrere, aquesta la que em van contar la setmana passada, o l'anterior. El que no estigui dins els baguls, ho traiem, ho traiem tot de fora, feina tot el sostre... la goma d'enter del pis de la furgoneta, tot que quedi ben net, llavors ho tornem a ordenar i aquí mos podem posar en marxa. Això és cada dia de netatge de la furgoneta, perquè si no podem sembrar patates d'aquí dos dies.
Sí, sí.
Tranquil·lament. Llavors, el tema de roba, nosaltres, bueno, quan te'n vas tres setmanes, i a més, tant de quilòmetres que nosaltres hem fet quilòmetres de viatges de 6.000 quilòmetres... Hi ha molt de diferents climes i te trobes que has de dur molta roba. I tenim l'espai reduït. I el que hem de fer és arribar a un moment que hem d'agafar la roba i l'hem d'anar rentant com aprofitant de dutxar-nos o de rentar-se roba a l'antiga, a mà, amb el sabó lagarto, diguem que, de tota la vida. I amb allò, pues, feien la roba neta i ho deixam allà per estendre. Hem evolucionat un estenedor de roba interior.
Interior?
Interior, per quan anem en marxa, que nosaltres aprofitam a fer els quilòmetres, com te vaig dir, els quilòmetres els feim els vespres, la nit. En son ninja dormit i tal, i penjam a la part de darrere, és una red de càrrega que du en el sostre, que és allà on col·locam una part del llit, dels materials del llit, i en aquesta red, amb pinces de roba, d'estem de roba, allà penjam tota l'estesa, i quan anem circulant hi ha un flux d'aire que afavoreix moltíssim
la circulació. Sí, clar, l'aire mateix,
I quasi en dues hores tens la roba, se pot dir, eixuta.
Bueno, sí. Molt bé, eh? Un sistema interessant, això. Això, si mireu el llibre 5 metres cúbicos, tindreu més dades d'això. I tot el tema d'aigua potable, normalment com ho feis? Teniu un depòsit, duis barrals...
Val, aigua potable. És que nosaltres venim molt mal aquí, estem molt mal acostumats a l'aigua. L'aigua de Seixeta no se pot veure, que nostre no poden veure l'aigua.
Ja.
Té un gust especial, no? I per això sempre tenim garrafes d'aigua. Nosaltres, el que nostre, empleem un pou, que tenim una cisterna, un poble, omplint d'aigua de pou, i l'aigua de pou la tenim en garrafes. I cada vegada que anem de viatge, me'n duim una botella, una garrafa d'aquestes de 8 litres, d'aquestes que són translúcides, que no són transparents, i amb aquestes les carregam a qualsevol fan, perquè per allà, per Europa, no aquí, justament aquí, no ho tenim, això, se pot carregar l'aigua.
Se pot carregar... Sí.
I amb això ja m'ho anem arreglant. Duim sempre 8 litres per beure.
8 litres.
Sí, i per dutxar-nos i tal, en duim ara de bé 52 o així.
52 litres per dutxar-vos.
Sí. I que l'aigua, que això podria ser de l'aixeta perfectament.
Sí. Carla, què tal l'aigua que has begut per allà? Aquí no la veuries, no?, del grifó.
No,
i en canvi allà n'has trobat de bona. No,
sí, allà, pues, si anem, per exemple, per la muntanya i trobem una font, pues, rellenant les botelles.
Sí.
I també duim termos o botelletes petites que de passeig tenint set i anem de comprar, la rellenam.
D'acord, sí, a més és important, el saigo.
Sí.
Bàsic. Hi ha un moment que ara vos imaginava, pensava... Aquests dos allà mirant la pel·li, llavors sobats, i tal. I entra un moscard a la furgoneta i comença a fer voltes. Pam, 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 i no te n'adones i ja t'ha deixat marcat de per tot. Això com se treballa?
Val,
però suposo que és important, no?
Molt important. És que te n'entra 300 allà dins. Tenim una anècdota que aquí... on vàrem evolucionar el sistema per combatre els moscards. Érem a França, un poble que se diu Sigean, i hi ha una reserva africana. I havien d'anar a veure-la, que hi ha els animals, estan allà a semi-libertat, i està molt, molt guapo, pels nins i tal. I vàrem decidir anar a visitar-lo per descarregar un poc, de fer anar amb furgoneta tots els dies i tal. Són els nins una gossada, des de l'ou. I vàrem aparcar la nit anterior a veure aquesta reserva. Molt bé. Mentre muntem els llits, deixem tot obert i el llum interior encès.
Sí.
I això...
Clar, hi havia basses,
animals... Els animals, tot... I van entrar, jo crec que... més de la meitat dels moscards que hi havia a aquesta reserva eren dins la furgoneta. Record que eren les 3 de la nit i encara estàvem tots 4 desperts. Van veient per aquí, per allà, menys si... per mirar d'eliminar aquests molestos veïnats. Fins que se me va córrer que, igual que han entrat, faran el mateix sistema per treure'ls. Varen posar una llum molt potent, que és un frontal que duim per fer la feina si fa falta exteriors, a través 10 metres de la furgoneta, varen apuntant cap a la furgoneta, varen tancar tots els llums de la furgoneta interiors i varen deixar totes les portes obertes. En 2 minuts teníem tot el frontal negre de moscards.
Què dius, ara?
I tancàvem les nostres portes i ja mos quedàvem fora amb moscards de dins. I
escolta, això si no tens allà un sistema alternatiu, perquè allà se poden... Tens una corrent prou potent com per posar un antimoscards d'aquell enxufable?
Funcionava en 12 volts. Existeixen... Estic segur. Avui en dia hi ha tot en 12 volts. I... nosaltres no en tenim, però nosaltres funcionem en 12 volts i, bueno, en principi no m'anava a fer falta, perquè amb aquest sistema infal·lible.
Això és fantàstic, sí. Eh? Ja ho heu sentit, un altre truc per apuntar. El llum a de fora, val? I els moscars se'n van cap a
de
fora.
Sí, i apagar-te de dins, eh? Apagar-te de dins, que no n'hi ha d'haver més que aquell.
Clar, i a més llavors tenim un tema que és important i no sé com ho duis mentre dormiu. És important que estigui airejat, l'espai. Sí. Tu pots tenir aquest llum a de fora i a la vegada qualque cosa oberta, o el moscar t'ho arriba a saber i torna?
No. Notes el llum de fora just per treure'l-los. Llavors ja...
Llavors tanques.
Llavors tancat i tancam el llum, ja estan de fora. Ja els entret de la furgoneta, que és el que m'interessava.
Sí.
Llavors, l'aireació és important més que res perquè en l'estiu, tu mira, quatre persones dins una furgoneta i els nins que se moven més que una rentadora, és al·lucinant. Se pot passar molt malament. Pot ser una nit bastant flamenca, no?
Sí.
I de lo que feim nosaltres per que hi hagi aireació, tant per seguretat nostra, perquè manejam, com te vaig comentar, les bombones de gas per cuinar, les tenim dins de furgonetes estorjades, que no hi hagués qualque de nou amb elles, que seria un poquet delicat. Tenim sempre, deixem obert les finestres de davant del conductor i del passatger, obertes igual dos dits,
val,
que no pugui ficar una mà a ningú per accedir a l'obertura de la porta, però que hagi...
Que corri una miqueta d'aire.
I llavors l'estiu hem evolucionat encara més, que és el portó de costat, la porta corredera, diguem, i el portó de darrere, la porta trasera, aquestes les deixem amb un sistema, les deixem obertes uns 15 centímetres, que fa, val, que creï una corrent de dins,
val,
que és... que baixa bastant de graus a dins de la temperatura.
Sí.
Per on dormir, confortables.
Marc, ara deies, volies dir qualque cosa, me sembla, però llavors no sé si és que ja l'ha comentat a ton pare. Tal.
Sí.
Sí, ja ho ha explicat, això de la porta. Era.
Sí.
Val, que és el sistema. Com recordau això dels moscars?
Pues era insuportable.
Sí, és com imagino, no? I a més que tants...
Però mo mare duia com un líquid perquè no les picaven, i també quan les picaven, pues perquè se les va i es picó.
Sí, no, venim preparats en tot el que parlem, però aquests eren un bitxos un poc persinat, eren molt...
Persistents, ells.
Sí, molt.
Val. Bueno, idò, aquí tenim un dels temes importants per dormir, airejats, de tenir aquesta prevenció quan tenen moscars, i el que són matalassos i coixins per dormir, que sol ho dur?
Vale. Els matalassos estan... són... se trata d'escuma de 7 centímetres d'alta densitat, que estan fets a mida, són 6 matalassos, si no vaig errat, i estan col·locats de dia, estan col·locats que no molesten, una forma que no molesten, que se converteix en una furgoneta normal i quotidiana, en canvi de nit se baixen aquests matalassos i se queda tot un llit, com te vaig dir, de 1,55 per 2,40, m'ha parit que són. És un bon llit. Llavors, els coixins, jo és que necessito el meu de que nostre.
Sí.
És així, és un poquet sibarita, no te diré que no, però és que no dorm. Si jo he d'estar descansat perquè he de manar i he d'estar... I troc que varen trobar que darrere els matalassos que se posen drets a damunt dels arcons, els baúls, de quan anem de dia, a darrere, i que havien dos coixins...
Has trobat un racó
Perfecte, a més, va beníssim i no molesten. I ja tenim cadascú el seu coixinet, que és el que necessitem per dormir bé.
I no mos queda molt de temps, però sí que hi ha tres qüestions que, si vols, pegam una repassada ràpida.
Sí.
S'ús de càmpings, no? És una cosa que no feis sempre, però de tant en tant...
No, veig en furgoneta, els furgonautes som autosuficients. Això és el que se caracteritza. Però anar a un càmping no és fer trampes, és simplement anar que es nindre-li un poquet de respiro. El tema d'estar tot la dins de furgoneta, que surtin, que anem a una piscina que hi hagi, ben que dir, va bé per tots. Nosaltres també, així, anar de cercar lloc per dutxar-te, és molt, no sé, molt còmode. No ho fem cada dia, però igual una vegada cada 3-4 dies endreçar la furgoneta, omplir d'aigua, va molt bé.
Carla, què tal els càmpings? T'agraden?
Molt.
Sí?
Sí.
Per què?
Pues perquè ja se pot jugar, hi ha molt de puestos per nins, i a part dutxar-se a gust.
Sí, no?
Sí.
I tu, Marc?
Pues na Carla i jo tots els dies t'hem demanat també si anirem a un càmping.
Ja.
I després ells fins ens donen una sorpresa, perquè a Carla i a jo no ens encanta.
Clar.
No li deim fins al final, li deim ja quan t'entran dins el càmping, avui dormirem aquí, i ja s'enduen una alegria.
Sí. Claro. Sí, la Carla cap a la dutxa, no?
Ja,
Clar. Escolta, i el que la setmana passada vàrem apuntar, no? Vàrem parlar de mapes, i vàrem parlar de la possibilitat de perdre-se. Això pot ser una cosa que genera inquietud, però de vegades també pot ser una oportunitat per descobrir coses inesperades.
És el que solem fer nosaltres, una cosa que dèiem, vinga, va, anem a perdre-nos. Sobretot quan hem recorregut una ciutat, hem visitat una ciutat d'aquestes grosses, que te tires, pots estar dies veient-la, coneguent-la, doncs pues, agafam, posam-nos en el GPS, apuntam la direcció que del lloc que anem a visitar següent i el posam en marxa. I començam a rodar, anem a cercar pues, el lloc que a nosaltres ens agrada. Anem a rodar pels Camps Elíseus, anem a París, per exemple, pels Camps Elíseus, te'n vas a donar la volta tot el que puguis a la Torre Eiffel, te'n vas a la Cambalà, el Coliseu de Roma, tot això. El GPS et diu, no, cap allà, no, però tu no li fas cas i fas el que vols. I veus allà la ciutat per una altra banda, veus una altra... És una altra forma de veure, i quan ja has vist el que més o menys veu, el que volies veure, conèixer i tal, comences a fer cas en el GPS que t'està dient tot el rato, vinga, anem cap aquí. I en aquell li fas cas i ja surts d'allà, però ja tens una altra visió de la ciutat.
Clar. Marc.
I això també ho vàrem fer a València.
Sí.
Fa poc.
Sí. Ah, sí?
I què tal? Què tal? T'ho va agradar?
Sí.
Sí, per tot. Sol hem fet totes les ciutats grosses i troc que és una forma, una visió molt alternativa, molt plantera.
Sí, possiblement, a més, t'acostes més a la vida del lloc.
Sí,
no?
Sí.
I qualque vegada bona duis bicicletes?
Sí, vàrem fer un viatge en mar. Ja sé que
en Marc, mira quina cara de il·lusió,
sí,
què passa?
És que s'ho va passar molt bé.
Què vares fer?
On vàrem anar, Marc?
Amsterdam.
Sí, Holanda, i van fer Holanda i Bèlgica. I bé, Països Baixos i Bèlgica. I varen dur les bicicletes des d'aquí, des de casa nostra, per tema de practicitat.
Ja.
Vale, serran de 5 metres cúbics, varen ficar 4 bicicletes més. 4 bicicletes dins en la furgoneta.
A de dins, no?
No, en duen dues de dins, les petites dels nins, i dues en el portó de darrere van posar un portabicis, i allà duen les altres dues bicicletes. El que passa que varen tenir un de nou, no? Recordeu?
Sí. Què va passar?
Què va passar? Doncs
pues que anàvem en la furgoneta i hi havia un batxe.
Ai.
I vàrem pujar per el batxe i les bicicletes varen sortir volant.
Uau!
Varen sortir volant les dues bicicletes dels adults.
I com varen quedar?
Varen quedar bé. El que no va quedar també era el portabicicletes. Se va rompre i era un dia de festa i no sabien com ho havien
com
de fer.
No trobàvem enjoc. I varen tenir que anar a un Decathlon per comprar-ho.
Bueno, són coses que també t'ensenyen.
Claro.
I de furgonautes, ho hem de deixar aquí. Només una darrera cosa molt, molt ràpida, Toni, que per lo que dius no ha de ser complicat, però sempre que surt de les illes, possiblement per això, perquè estan tan acostumats a anar per aquí, que llavors qualsevol cosa que afegem a una altra banda, però és que tindran problemes per conduir, a menys si allà se condueix diferent, més aviat. Què tal, això? És fàcil adaptar-se a conduir qualsevol lloc d'Europa?
La veritat que, en el principi, vas un poquet... Se nota moltes diferències segons quin país entres, ja dius, ja m'ha entrat un altre país, se nota moltíssim com conduir la gent. El que passa que llavors te fiques en el teu rol i en una hora ja tens tot agafat i tira milles.
Sí.
Fora por.
Idò, ja ho veus. Són els furgonautes. Moltes gràcies, Toni, Marc i Carla. Nosaltres
gràcies a vosaltres.
Deixant sonar aquest tema, que ja és emblemàtic d'aquests furgonautes, aquestes carreteres infinites de Sidoni. I continuem.
A IB3 Ràdio, El Replà.
Said she was good as gold. and he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Oh, 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 oh. Tell me why. I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays. I wanna shoot.
Vinga, després d'aquesta xerrada que ha tingut amb David, amb Antonio Rack i els seus fills, vaya, tios en marxa, tots en la seva furgoneta, sí. I encara que creixen, ells s'adapten, com diu sempre Antoni, com un Tetris, i allà s'hi fica tota la família. Acabam ara aquesta primera hora de replà amb aquesta cançó de Bottom Rats, que actuen avui en el Mallorca Country Club. Això d'avui és les 7:30, i jo crec que aquesta gent està tan bé a Mallorca que ho agraeix fent concerts en l'estiu.
Quants anys deu tenir aquesta banda?
Tots. Però mira, la seva música no passa de moda. Vinga. Sí, sí. I don't like Mondays, I wanna shoot.